Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Em confiem que tranquils, tranquil·les, amb ganes de començar un període doncs, que ve carregat de trobades, de música, de bons menjars i, sobretot, doncs això, no? De la calidesa de els retrobaments, principalment familiars, però també d'amics i amigues que fa temps que estan fora i que potser no veiem. I és que estem a les portes de les setmanes crucials del període de Nadal i, de fet, estos dies ja hi ha moltíssimes activitats relacionades sobretot amb la música, perquè la música també és protagonista estos dies. Nosaltres, però, anem a centrar-nos en primer lloc en altres qüestions d'actualitat. Avui, divendres 19 de desembre, repassem titulars amb Carolina Ferrera. I comencem amb economia local perquè Plimag canvia de mans però es manté intacta la seva estructura. La família Feliu i Tres Mares Capital han venut les accions de l'empresa a un fons francès d'inversió, Ardabel Capital, que entre els seus inversors compta amb una agrupació de cooperatives del País Gal. Aquesta decisió, però, no afecta, sinó que en principi té com a objectiu ampliar el creixement de l'empresa Pegolina i comporta que es manté l'equip directiu i també la plantilla actual. Compromís per Pego decideix deixar la Junta de Govern local. Una qüestió que asseguren ha creat un debat intern intens i que van començar a debatre sobre el mes de juny després de l'aprovació dels pressupostos de 2025. Una notícia que ha sorprès l'alcalde de Pego. Escoltarem en este informatiu el portaveu de Compromís, Víctor Climent, qui formava part de la Junta de Govern, i a Enrique Moya, l'alcalde de la localitat. I també recordarem una de les cites d'este cap de setmana, perquè demà dissabte, dia 20, al Mercat Municipal té lloc la Retro Game Experience, alhora que el Pare Noel estarà present a la plaça del Mercat per a rebre les cartes dels més menuts i les més menudes i, qui sap, també de la gent major.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
I comencem amb aquesta notícia que és d'impacte, almenys per el que suposa per a la família Feliu, el deixar Plimag en mans alienes. I és que, com dèiem en titulars, la família Feliu i Tres Mares Capital, que també era soci de Plimac, han venut les accions a un fons d'inversió francès, Arabel Capital, que entre els seus inversors compta, com dèiem, amb una agrupació de cooperatives del País Gal. Els motius que han portat a esta decisió són diversos, com podeu suposar, però principalment estan en que el mercat on es mou Plimac s'està, doncs, en aquest mercat s'està produint una agrupació d'empreses, de fons, perquè és un mercat, l'agrícola, molt atractiu i sobretot les empreses de bioestimulants com Plimac tenen una rendibilitat molt alta. És el que ens explicava el conseller delegat de l'empresa Pegolina, Carlos Feliu. Pot ser el so no sigui el millor, però creiem que és important que també s'escolte una de les veus d'esta empresa que, doncs, forma part de la família que l'ha alçada i l'ha continuada.
Dins del nostre mercat està produint-se una agrupació, o sigui, compres per part d'empreses més grans o de fondos, perquè és un mercat molt atractiu, per tot el que suposa el tema de l'agricultura actualment i perquè les empreses de bioestimulants pues, tenen una rentabilitat molt alta. Entonces, clar, nosaltres no ens podíem quedar esperant a que el món vinguera per nosaltres. O sigui, a que nosaltres anàvem pel món ja no podíem. La competència és brutal i o t'ajuntes o al final ens haurem quedat com un home sent de bonos, així pego.
Hem de recordar que la Pegolina Plimac és el líder a Espanya en producció pròpia d'extractes naturals d'algues per a l'agricultura moderna. De fet, compta amb una planta pròpia d'extracció d'aquestes espècies i amb un laboratori especialitzat per a fabricar bioestimulants i productes biològics d'alta qualitat. La relació amb les algues ve de lluny, es remunta al 1981, quan el fundador de l'empresa ja es va fixar en els seus efectes beneficiosos i va començar a treballar-los com doncs, des de fa molt de temps saben les persones que hi treballen a esta fàbrica. Per a fer el pas que estàvem explicant, Plimac va decidir obrir un procés competitiu que va despertar l'interès de més de 20 participants analitzant la transacció, un procés que, per tant, ha alçat molt d'interès i que van deixar en mans de la firma valenciana JJL Partners, qui va assessorar els accionistes de l'empresa Pegolina. Finalment, es va triar Arabel Capital, esta firma francesa que invertix en empreses privades per a potenciar el seu creixement i rendiment financer. Arabel Capital va ser fundada per un equip procedent d'Euraseo, Lazard, McKenzie, Carlyle i Danone, segons explica Expansió. Este fons té una forta relació amb la cadena de valor agroalimentari i amb grans companyies de consum, segons afegeix el diari Econòmic. I a esta informació, el conseller delegat de Plimac afegeix que van decidir quedar-se amb l'oferta d'Arabel Capital perquè la filosofia i els motius coincidien amb la filosofia que ha tingut sempre l'empresa des que la va fundar en 1978 el patriarca Feliu.
Hem tingut moltes ofertes, molt bones, i al final el que vam decidir va ser quedar-nos en aquesta oferta perquè la filosofia i els motius per què ho feia este fondo coincidien molt amb la filosofia que ha tingut sempre l'empresa, que la va fundar mon pare l'any 78.
Explica també Carlos Feliu que els fons d'inversió en general tenen diversos nivells en base al que és la sostenibilitat i l'ecologia, tenen com a màxim un nivell 9 i Arabel Capital està en eixe nivell màxim.
Els fons d'inversió tenen diversos nivells en base a lo que és la sostenibilitat i l'ecologia, ¿vale? El màxim és el 9 i este fondo està en nivell 9, ¿vale? Què vol dir això? Que aposten plenament per un món més sostenible, per la huella de carbono, pels productes biològics, i tot això és el que nosaltres sempre hem lluitat, no? I això va ser un dels motius. L'altre motiu també va ser el compromís de que l'empresa no va manejar-se de si, els treballadors es mantenen tot, es mantenen l'equip directiu que n'hi ha actualment, per aquesta part estem tranquils, però volem donar un missatge de tranquil·litat perquè no vindrà si... No es tracta d'una multinacional del sector que pot vindre a desmuntar la fàbrica i emportar-se-la a Brasil. Aquesta gent el que volen és impulsar el creixement de la companyia en base als termes que t'ha comentat per a fer-la més gran.
La família Feliu ha pres la decisió també perquè consideren que actualment no tenen les capacitats ni econòmiques ni personals per estar a l'altura del mercat al que es dediquen i, a més, la realitat és que no hi ha un relleu generacional familiar per a continuar al capdavant de l'empresa. Alhora, saben que la decisió que han pres comporta un creixement per a la companyia, el que suposarà per a Pego doncs ser un referent en el món de l'agricultura i en el món dels bioestimulants. I és que l'expansió empresarial de Plimag ha suposat una evolució ascendent de les exportacions. De fet, des de 2002 a 2012, per exemple, es va passar del 9% al 42% del total de la facturació, una tendència que no ha deixat de créixer en els últims anys. De fet, fa 4 anys la facturació estatal era del 60% i de l'exterior del 40%, i en el 2024 s'havien igualat, i l'objectiu era guanyar pes de facturació internacional, i això suposadament amb esta decisió de canvi d'accionariat anirà a més. I ens explicava justament això el conseller delegat de Plimag.
Nosaltres, la família, ja no tenim ni les capacitats tant econòmiques com personals per arribar ahir. No veiem una continuïtat tampoc per part dels nostres fills, que cada un li era una cosa i no tenen massa... Ningú ha mostrat interès en seguir en l'empresa. I això són els motius, bàsicament. No n'hi ha res més. El que pensem i el que deu ser és que no és que, o sigui, que Plimag d'ací 5 anys, en vez de facturar el que facturarà ara, facturarà 5 voltes més. Hi haurà més treballadors d'ací, ampliaran instal·lacions i canviaran també la filosofia, no del tot, sinó perquè nosaltres ja estem en aquest món, però serà una empresa que puntera en el tema de la ecologia. Simplement és perquè l'empresa es faci més gran, que Pego sigui un referent en el món este de l'agricultura i dels fertilitzants biològics i dels bioestimulants.
I, de fet, en este camí, per a que siga un referent en el món dels bioestimulants, a principis de 2025, d'enguany, Plimag va comprar el 40% d'accions d'una empresa a Sud-àfrica per a assegurar-se el subministrament d'algues per a la producció d'aixòs bioestimulants. I, a més, el fons que actualment compta amb l'accionariat de Plimag assumeix l'ampliació física de la companyia Apego, per tant, aposta per l'ampliació de la planta perquè puga continuar creixent. Això sí, la família Feliu no continuarà en l'empresa, però estaran encara uns mesos de consultors per a fer la transició que fins ara, amb l'anterior accionariat, que va formar part també de l'empresa, va ser, podríem dir, exemplar, i estan convençuts que aquesta transició tornarà a ser exemplar.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
I en política local, este matí, Compromís per Pego m'enviava un comunicat informant que deixa la Junta de Govern local, una decisió que es prenia en l'Assemblea després d'un debat intens. comentar el comunicat que la inclusió dels partits de l'oposició a la Junta de Govern era una novetat d'esta legislatura. L'alcalde va decidir fer esta oferta als dos grups que estaven en l'oposició i els dos van acceptar, tot i que des de Compromís consideren que l'equilibri no era el més adequat en eixa Junta de Govern per la representació municipal de cada grup al que és la corporació municipal, però també traslladen que el funcionament de la Junta de Govern local era consultiu amb poca base per a prendre decisions importants en el dia a dia del municipi. A més, posen el punt d'inflexió en l'últim pressupost, el de 2025, que es va aprovar al ple de l'Ajuntament de Pego. Ens ho explica d'esta manera qui fins ara formava part de la Junta de Govern, que també és portaveu de Compromís per Pego, Víctor Climent.
La Junta de Govern és un òrgan consultiu, està regulat per la llei, que en principi no té cap competència. És l'alcalde el qui delega amb ella les competències que vol i serveix com a òrgan consultiu. N'hi ha l'alcalde més 5 membres, normalment sempre formen part dels membres del govern, a Pego per almenys, ha sigut sempre així. I enguany l'alcalde va decidir clavar als membres de Partit Popular i Compromís. Evidentment, això tenia una explicació, perquè s'ha fet enguany i altres no. I mirant els números es veu clar. Vale? Compromís té 4 regidors, el PP en té 5 en el plenari. En canvi, entre la Junta de Govern, el PP té dos membres i Compromís un, la meitat. No és aquesta diferència real la que hi ha. El que hi havia darrere el pacte d'investidura que va fer Enrique Moll amb el Partit Popular, i això anava a canvi de certes coses, que eren condicions que no, ningú ha vist un paper en un programa electoral, però sí que hi havia condicions econòmiques per a ells. Però una d'aquestes era ser membres de la Junta de Govern. Es reuneix 4 voltes a la setmana, 250 euros, són 1.000 euros mensuals que cobren els seus membres. Això era una de les condicions. Van pujar, com ja havien fet en la legislatura passada, en un pacte molt similar amb la dreta, tot parlava de diners, mai cap programa darrere. Ja es van incrementar els sous, s'han incrementat també els sous, estem quasi al màxim que ens permet la llei, a Pego, tant dels sous de l'alcalde com dels regidors, en assistències, i en això va consistir. Nosaltres vam tindre un debat de Compromís per Pego si acceptaven el nomenament que ens havia proposat l'alcalde o no. Sabíem que n'hi havia un pacte darrere, però jo, que vaig ser un dels defensors d'entrar, vaig dir, a veure, anem a entrar per tenir la mateixa informació que tenen la resta de regidors, que si estaran també al Partit Popular i no tenim per què ser menys. Ens hem guanyat aquest lloc pel resultat que hem tret a les eleccions. Si Enrique està posant-nos així, és perquè té que tapar les vergonyes d'haver del pacte amb el Partit Popular. Anem a aprofitar-ho per tindre major informació i, a més, ens han promès que entrem tots els partits, serà la promesa de l'alcalde, per obrir una legislatura de diàleg amb tots i acords amb tots. La realitat ha sigut molt diferent. Des del principi ja vam veure que la Junta de Govern, que com he dit abans no té cap competència, té les competències que li cedeix l'alcalde, no tenia pràcticament cap competència rellevant. A més, eren qüestions on no podem decidir res, perquè s'han de fer i s'han de fer. Otorgar places al pàrquing municipal, otorgar targetes d'estacionament especial per a gent amb alguna mobilitat reduïda, llicències d'obra, que si els tècnics diuen que s'han de donar, s'han de donar. Les certificacions d'obra pública que es feien, passaven per allí, no, només tenien que pegar-la a votar, no es pot aportar res. I coses d'aquestes que no tenien cap sentit, les juntes de govern duren molt poc. Clar, per tant, la part d'informació de control al govern ja no existia. Però bueno, nosaltres no havíem estat mai a la Junta de Govern i volíem saber si realment allà anava a crear-se un ambient de negociació i acord entre tots, que sonava molt bonic. Això tampoc ha passat. Vale? Allí, quan s'arriben acords, es fa fora d'allí. No es fan parlen en privat. Allí no es parla. Vale? I la gota que va vessar el got, que no diria fins aquí, va ser l'únic pressupost que hem presentat l'equip de govern esta legislatura, el 2025, on es vam sentar a negociar en ell propostes i tal i qual. Ells també es van sentar en el Partit Popular, però una setmana abans de la votació del pressupost ens diu el regidor d'Hisenda que no anem a firmar res, que ja hem posat algunes coses, ni em van dir quines coses, després hem vist que el pressupost no tenia res, van votar en contra. Ahir va ser un punt d'inflexió, van dir, sí, a veure, què fem? Per a què estem a la Junta de Govern? Que estem per a cobrar? Per a cobrar, que esperen el que demanen els altres? No, nosaltres no som així. S'han trencat les condicions que havia dit, control al govern, negociació oberta a tots els partits, això no existeix. Per tant, hem de valorar si convé estar així o no. I hem decidit que no. No es compleixen les condicions, ja dic, el còmode haurà sigut ens quedem, la Junta de Govern ningú sap el que és, ens quedem així, la cobrem cada mes i ja està. Però no, nosaltres no estem per això. Estem ahir perquè trobem que era una oportunitat per impulsar el nostre programa electoral i no ha sigut així.
Li hem preguntat a l'alcalde de Pego sobre esta decisió i Enrique Moix s'ha mostrat sorprès, sobretot perquè ahir van tindre junta de govern i no es va transmetre esta decisió. I es pregunta aleshores per què ara Compromís i no abans, des que va començar la legislatura, han decidit, doncs, apartar-se, deixar la Junta de Govern. També apunta Enrique Moll a que considera que hauria Compromís per Pego de definir-se, aclarir-se ideològicament per a poder aportar en la política municipal.
La veritat és que m'ha sorprès perquè justament ahir vam tindre una Junta de Govern, no es va comentar res, vam treballar com hem estat treballant en estos quasi 3 anys i em pareix una miqueta subgeni que ara, després de 3 anys de vindre a la Junta de Govern, que es donen compte de que no estàvem fent res. Jo crec que estem treballant, que estem treballant bé pel poble, que estem fent coses, estem buscant coses, estem fent inversions, estem buscant solucions als problemes que tenim, i m'ha semblat com una mesura electoralista de cara a les pròximes eleccions per desmarcar-se de lo que és l'equip de govern, perquè si després d'estar 3 anys en la Junta de Govern s'han donat compte ara de que no estàvem fent res, què han estat fent aquests 3 anys? En la Junta de Govern i en la Junta de Portaveus es va plantejar la possibilitat de fer uns pressupostos participatius amb tots aportant les seves idees. El Partit Popular va presentar 23 propostes, de les quals nosaltres en vam acceptar 17 i Compromís en va presentar, trobo que eren 12 i en vam acceptar 9. O sigui, no entenc com diuen que no s'han fet les propostes. Jo seguís pensant que tenen que definir quina és la política municipal que volen, que quin és el poble que volen i què és el que tenen que fer, no? Perquè si volen tindre un teatre, volen rehabilitar el mercat, volen ampliar la residència, volen mantenir la piscina coberta, el sistema sanitari en acció urgent, volen tindre l'escoleta, volen tindre les subvencions per als equips esportius i per a les associacions del nostre poble, i no volen pujar impostos, i no volen que es construïsca, però mos fent xalets il·legals, que es definisquen què és el que volen fer. Jo crec que estan passant per un desert, no tenen clar la ideologia que tenen. Compromís avui en dia és un partit d'esquerres, és un partit de dretes, és un partit independentista, és un partit republicà, és monàrquic, és estatal, és local, van a canviar de nom, no tinc ni idea quina és la deriva que tenen. Jo crec que tenen un problema d'ideologia i un problema de fundament i que haurien de definir-se realment, no anar sempre a la contra i sempre criticant el que està fent-se i no posar propostes. He vist en la nota de premsa que diuen que ells van proposar ampliació dels terrenys industrials. N'hi ha una proposta damunt de la taula nostra de fer un polígon nou. Ells volien fer un trinquet. Jo no entenc per què ens falta un trinquet. Nosaltres tenim una proposta i tenim una subvenció ja per a fer un carrer de la pilota perquè els nostres xiquets puguin jugar. Sempre han anat a tall de mata. I que diguin ara que han posat propostes damunt de la taula i que nosaltres no n'hem acceptat després d'estar 3 anys junts, doncs igual el que han estat fent ha sigut cobrar sense fer faena. Jo crec que sí que hem treballat i que sí que hem fet un munt de coses i el que haurien és de definir-se el que han fet o el que volen fer.
L'any que ve sabrem quin és l'impacte d'esta decisió de Compromís per Pego de deixar la Junta de Govern i si això impacta molt o poc en el funcionament habitual de la corporació municipal.
Dius a Radio Pego.
I parlem de coses més suaus, i és que una de les dades assenyalades del Nadal per a aquelles persones que adoren els videojocs enguany és demà dissabte 20 de desembre, quan a Pego té lloc una nova edició de la Retro Game Experience, una cita per a poder gaudir en família que combina tecnologia, nostàlgia, competició, jocs de taula i esperit comunitari en una sola jornada, segons ens apunten des de Joventut, més concretament Maido Moreno, que hi és la tècnica.
Un poble que obri les portes a tota la comarca i més enllà per celebrar el 20 de desembre, la tercera edició de la Retro Game Experience. Bé, els videojocs arribaren a Joventut Pego una mica abans, però aquesta fórmula que pensem que és molt especial nostra aterra entre nosaltres fa 3 anys. I en aquesta tercera edició volem que seguisca evolucionant i fer-ho a petició dels joves que venen i ens expliquen quines són les fórmules que més els agraden.
Així, enguany s'incorporen novetats a les competicions de videojocs, com és la Fórmula 1, una decisió que es pren per allò que han demanat els més joves, sobretot els que acudixen habitualment a l'InfoJove.
Per exemple, a les competicions de videojocs els venia de gust incorporar alguna cosa vinculada amb les curses de vehicles, així que s'afegeix enguany la Fórmula 1 entre els tornejos dins d'eixa zona especialment gaming, però no faltaran els habituals, el de Mario Kart World, FIFA 26 i el Fortnite.
I per a les competicions s'ha d'estar inscrit en un torneig, però si no ho estàs no passa res, perquè el joc està assegurat per a tot el món, com recorda la tècnica de Joventut, perquè hi ha dins d'aquesta jornada una zona de joc lliure.
Com sabeu, també hi ha un espai obert per a que tot el món pugui jugar a banda d'estar inscrit en algun torneig o no. La zona de joc lliure també acull experiències en realitat virtual vinculades igualment a la conducció i a altres videojocs.
Allò virtual, per tant, domina en esta nova edició, la tercera de Retro Game Experience, però també hi haurà espai per als jocs de taula. Explica Maido Moreno que són importants i que no només es podrà jugar a jocs de taula, sinó que a més es podrà viatjar en el temps amb una exposició d'exemplars antics de jocs de taula. L'experiència serà doble perquè el grup de joves corresponsals de Pego, junt amb la gent dels tallers extrajoves de jocs de taula, mostraran quines opcions existeixen, es podrà experimentar amb aquests jocs i, a més, doncs, veure com han evolucionat en el temps.
Però hi ha més novetats. Per exemple, la joguetera Cairo, que és de la nostra comarca, aterra també a Pego amb els seus jocs de taula, incorporant una xicoteta exposició també d'exemplars antics. És a dir, que tindrem una experiència doble. D'una banda, en la col·laboració dels nostres joves corresponsals i dels talleristes del taller de jocs de taula dels extrajoves, veurem com tots els minuts que ens visiten podran conèixer jocs de taula nous. Coneixerem el Anybody's Malediction, el Make Your Bubble Tea, els Speed Monsters, molts podran experimentar amb ells i també podran conèixer, això és només veure'ls, alguns dels jocs de taula més antics amb els que jugaven els nostres iaios i comprovar com han evolucionat al llarg dels anys.
El 2025 torna a Pego per tercer any consecutiu eixa zona retro que dona nom a la trobada en un ambient dels 90, simulant un saló de jocs recreatius gràcies a la recreació per part del Museu del Videojoc Arcade Vintage Divi. Doncs es podrà tornar a aquella època.
I una novetat més, i és que este any també s'incorpora als tornejos els jocs que ens proposen els companys de la zona més retro. Ens oferiran una experiència molt fidel als salons recreatius dels anys 90. Com sabeu, ens duen des del Museu Arcade de Ibi ens duen màquines dels anys 90, les típiques dels recreatius, als que anàvem alguns. I són màquines com la del Puzzle Bubble, el Super Street Fighter. De fet, seran estos dos els videojocs al voltant dels quals es duran a terme els tornejos de la zona retro. Però després podrem jugar amb miniconsoles com la Mega Drive, la Super Nintendo, amb ordinadors també retro com els Commodore 64, Amiga 500, l'Spectrum 48K. I bueno, tot el públic podrà gaudir de jocs molt emblemàtics, no? Com el Metal Slug, el Super Sidekicks, el Tetris o el Superpunk.
La Retro Game Experience és un esdeveniment familiar perquè tot el món porta un xiquet o una xiqueta dins i, tot i que la base és la voluntat i l'interès per jugar de joves i adolescents, des de la Regidoria de Joventut senten que aquesta activitat va molt més enllà d'una franja d'edat concreta. Destaca la tècnica de joventut, la col·laboració també amb les empreses de Pego que faciliten tota la xarxa de connexions que requereix una jornada d'aquestes característiques i doncs, també recordem que pràcticament durant tot el dia estarà al mercat municipal esta Retro Game Experience, que de segur és doncs, allò, un dia per a recordar per a ells i les amants dels videojocs.
I lo xulo d'aixe dia és que és un dia per a vindre a visitar la Retro Game en família, que és un dia per a tots, per a totes les edats. Si bé nosaltres partim de la voluntat o de l'interès per jugar dels joves i adolescents, és una activitat que jo crec que ens agrada a tots perquè tots portem un xiquet o un xavalet o xavaleta dins i ens agrada jugar. A banda, sabeu que a la plaça del Mercat es farà la recollida de cartes del Pare Noel i enguany ens acompanyarà una xurrera i així també podrem esmorzar i berenar el que més ens plaga. Per a nosaltres també és superimportant el paper col·laboratiu de les empreses locals Tramuntanet i Sunsionet, que ens faciliten la xarxa de connexions que necessiten unes instal·lacions d'aquestes característiques, però que a més ens aporten un munt de regals que ja sabeu que també és tradició fer sortejos entre tots els assistents, entre totes les persones que ens visiten, sortejos vinculats a la tecnologia i de vegades no, teclats, cascos, ratolins, videoconsoles, tauletes, Funko Pops i més coses que ens guardem ahí sota la mànega i que siguin una mica de sorpresa, no?
Doncs sí, sempre van bé les sorpreses. Ens comentava Maido Moreno que aquest mateix dia, dissabte, dia 20, hi haurà arreplegada de cartes del Pare Noel i és que des de les 11 i fins a les 2 i després de les 4 i fins a les 8 de la vesprada es podran entregar les cartes al Pare Noel que estarà a la plaça del Mercat de Pego. Per tant, totes aquelles persones que ja la tinguen escrita o que encara no, però la vulguin entregar, doncs ja saben, tenen faena per davant per a posar les idees en ordre i començar a escriure eixa carta perquè demà ja la poden entregar.
Pego té una cita molt especial este dissabte 20 de desembre. Les menudes i els menuts de la casa, però també la gent més major, podran entregar les seues cartes al Pare Noel, que visitarà Pego i estarà a la plaça del Mercat des de les 11 hores fins a les 14 hores i des de les 16 hores fins a les 20 hores. Allà on estiga el Pare Noel hi haurà jocs i castells inflables per a passar una jornada divertida amb amics, amigues i família.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
I també hem d'informar que hi haurà talls de carrer estos dies. Segons la policia local, esta vesprada a partir de les 6 i mitja i fins a la mitjanit aproximadament estarà tallat al pas de vehicles l'últim tram de l'Avinguda de Fontilles per la celebració d'una festa de la Fila Feixux, que recordem que enguany ostenta la capitania. Bueno, l'any que ve, el 2026. I demà dissabte, a partir de les 6 del matí fins a les 8 de la vesprada aproximadament, no es podrà estacionar ni circular per la plaça del Mercat degut a la instal·lació de castells inflables i l'arribada, ho acabem de contar, del Pare Noel. Per tant, tingueu-ho present, aquelles persones que hagin de passar per uns punts o altres, perquè doncs hauran de buscar alternatives. Per això, des de la policia local de Pego, doncs demanen atenció i precaució als conductors si circulen per aquestes dues zones esta vesprada, per el final de l'Avinguda de Fontilles i demà al voltant de la plaça del Mercat. I pel que fa a la previsió de l'oratge, avui tenim el cel ras amb algunes boires, sobretot matinals, i esta vesprada nit començaran a aparèixer núvols que pràcticament cobriran per complet el cel, tot i que sense probabilitat de precipitació. Temperatures avui entre els 9 graus de mínima i els 16 de màxima. El vent d'esta vesprada nit bufarà de component sud-oest al voltant de 10 km per hora. I per a dissabte, esta matinada hi ha probabilitat d'alguna gota, però no massa important. El que és cert és que ens alçarem amb el dia ennuvolat, però a mesura que avancen les hores, a partir del migdia podem veure clarianes al cel i aquestes aniran cada vegada expandint-se. I per tant, veurem la lluna sense cap problema la nit de dissabte. Les temperatures molt semblants a les d'avui, les mínimes pugen lleugerament, es queden en els 10 graus i les màximes també fan el mateix, pugen un grau i es queden en els 17. El vent estarà encalmat fins al migdia aproximadament i a partir d'aquest moment bufarà fluix i després agafarà un poc més de força de cara a la vesprada, última hora de la vesprada i per la nit. Bufarà al voltant de 20 km per hora de component oest. Per a diumenge, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, tindrem un cel variat amb núvols, intervals de núvols, ullades de sol fins al migdia i després tindran presència els núvols i hi ha un 85% de probabilitat de precipitació a la segona part del dia de diumenge, dia 21. Temperatures, les mínimes més baixes estaran en els 8 graus, les màximes un poc més altes, en els 18, i el vent bufarà entre 20 i 15 km per hora de component oest. I fins ací l'últim informatiu de l'any, tot i que parega mentira, és així. No obstant, mantindrem informada a la nostra audiència a través de la 100.8 de l'FM i també de les xarxes socials si el dia 22 doncs, el poble de Pego hi ha sort i cau a algun dels premis grossos de la loteria de Nadal i continuarem emetent música principalment i acompanyant-vos en estos dies festius. L'informatiu, això sí, tornarà ja el 7 de gener de 2026, així que des d'ací doncs, només em queda que desitjar-vos unes bones festes i que entreu d'allà més bé l'any 2026, que estem a punt de començar. Moltíssimes gràcies per estar ahir acompanyant-nos i ens retrobem ja l'any que ve. Mentrestant, desitjar, com cada dia, que ho passeu molt bé i que doncs, els Reis, el Pare Noel, que vinguin carregats. Adeu, una abraçada.